temps. Rivillos, Lucao, Fabinho i Ernesto, tots tres en dues ocasions, de Ibao, Lin, Machado i Mateos Maia, han estat els autors dels 11 gols del Palma Futsal. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IB3 Notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha forats que són tan misteriosos com els forats negres de l'univers. I això que el telescopi James Webb s'esforça per enviar-nos tota la informació que pugui captar. El forat dels vols subvencionats per a residents que reclamen les aerolínies. Deutes públics que deixen forats insondables. Els forats normatius en què es troben els migrants que volen regularitzar la seva situació a Espanya i Europa. O els forats normatius que permeten a un professor condemnat per assetjament seguir donant classes. De forats n'hi ha molts, fins i tot a la mà, que, com diu el refrany, fa forat i tapa, com si res hagués passat.
Tothom té nous projectes, tothom està casat, tothom té fills preciosos i tu ets dins el forat. Sa vida no t'espera, els dies van passant, ses nits no són millors i tu ets dins el forat.
Forat, segons el diccionari, és una obertura que travessa un cos o s'hi fica endins. Podem fer un forat a la paret, ens podem fer un forat en els pantalons, posant-se clau en el forat d'espany, intentant passar el fil pel forat d'una agulla, ens traïm els mocs pel forat del nas, però també és vera, com canten els menorquins Tu o Mala, que poden caure dins un forat en sentit figurat.
No hi ha excuses, ja no. Ets allà on volies ser, podies fer el que volguessis i vas entrar dins el forat.
A la toponímia de les Balears hi ha forats que bé mereixen una excursió i moltes fotografies. Per exemple, a Eivissa hi ha una cova situada a la part de llevant de l'illa d'Esbadranell, que rep el nom de la cova foradada. També hi ha un indret a la costa de Ponent, de l'illa de la Conillera, de costa espadada, que es troba entre l'Estufador, al nord, i es Mustalí, al sud, que es diu es forat, i es forat de la foradada, també, a la costa de Corona. I a Mallorca, a la zona de Pollença, hi ha un forat que va agafant forma de Mallorca, si s'hi pareix que estàs veient el perfil de silla, a mesura que t'hi vas apropant en barca des de la mà.
Mira, Manolo, quin racó més guapo.
El guapo, sí, sí.
Ves si te sona, lo llevaràs.
Això està foradat, què te pareix?
Mira, mira, Manolo, mira.
Uep! I això apareix el mapa de Mallorca.
Has visto?
Mira, Pollença, allà dalt, què vols? Oh, les salines, mireu, aquí baix. Aquí baix, són les salines. Oh, això és perfecte. Lotets. M'he emocionat. Els pols, mira això, com s'han aixecat. Veuen el mapa clavat de Mallorca, eh? Ah, se veuen les puntes cap salines. La punteta nostra. I allà dalt, Pollença, què ho veus?
Emocionat, sentíem en Manolo Barahona, agent de la mà, i també a Mallorca, la Serra Tramuntana, destaca imponent esforat de la foradada visible des de diferents punts. Diu la llegenda que esforat el va provocar la bala d'un canó disparat durant la guerra de 1582 entre corsaris nord-africans i cristians, a les ordres de Mateu Sanglada. L'arxiduc Lluís Salvador, anys després, va comprar la finca de Son Marroig, que incloïa la península de la foradada, i algú li va dir que havia pagat un preu abusiu. Ell va respondre que amb el que havia pagat no n'hi havia ni per comprar esforat de la foradada. Va ser ell, l'arxiduc Lluís Salvador, qui va ser certífex de la carretera que uneix Som Marroig en la foradada. Una excursió, per cert, que ens contaven així en el programa Passejades d'Ivetres Televisió.
Des del Mirador del Galliner anirem a les cases de Som Marroig per visitar-ne el museu i els jardins. Després seguirem el camí de la foradada que travessa un oliverar i està marcat pels miradors de la foradada, del Cingle i del Rollo Gros. Abans d'arribar a Escocó, ens desviarem pel camí de la mà per anar als pedrissos de l'embarcador. Finalment, enfilarem l'Isma fins a arribar a Punta Prima i la foradada.
Molt acostam ara a les cases de Som Marroig. El nom deriva de la pertinença a aquesta família Marroig, a la qual l'arxiduc va comprar la propietat. No? Llavors va morir noble, morir l'arxiduc, va passar a propietat d'Antoni Vives, el seu secretari, i dels hereus, en mans dels quals encara està la propietat de Som Marroig. En aquest collet, Maria, hem de desviar una miqueta pel camí de la mà per arribar fins a l'embarcador de la Creu. Era allà on ancorava els barcos de l'arxiduc, els Nixes. A veure, a part que hi ha un paratge preciós.
Uau!
Bon punt. Aquest punt, veus, és on se situava l'embarcador de la Creu. Aquí era el lloc d'arribada, d'amarratge, de Nixa, el barco de l'arxiduc, i des d'aquí, a través del camí de la foradada, podria pujar mobles, material de construcció, tot el necessari per arreglar les cases o arranjar-les.
Nixa és el nom d'una dona d'aigua. I aquesta embarcació la va dur de l'actual Croàcia. Tot i així, va encallar i se'n va tornar a Croàcia a comprar un iot molt similar que va anomenar Nixa 2.
Nixa 2, sí. No, hi havia un lligam especial
exacte,
amb aquest barco.
Exacte. Sí. Molt bé.
Aquí de vora hi ha els pedrissos. Era un lloc també així, especial.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I aquest que sentiu és Homer Simpson i que fa menjar dònuts. Ningú en aquest planeta menja dònuts o rosquilles com el cap de la família del Simpson, ni que estigués a l'infern.
Com que te gustan los roscos, ¿eh?
Pues...
Toma, te comerás toda la rosquilla del mundo.
I se les menja aquesta galleta amb un forat enmig. Però no fa falta anar a l'infern per menjar-ne. Sobretot aquests dònuts recent fets. Basta anar en el forn de la plaça de Consell i demanar per na Maria Gelabert.
Never was so sweet. Mira, nosaltres aquí en el forn elaborem els dònuts els diumenges. S'elaboren el dia abans, el dissabte se comença a preparar la pasta, el brioix, per després, en la nit, passat tota la nit, o mínim 4 hores, tovant a dins el sobrador, per després, ben de matí prest, poder-los fregir. El donut és un brioix a base de mantequilla i dues ingredients bàsics, farina, sucre, ous i mantequilla. I després els aromes va un poquet a gust. Jo, en el meu cas, sempre li he posat canyella i llimona. I després tan sols desfregir-los.
Molt bé, molt bé. I hi ha un univers de forats de dònuts o això és una llegenda urbana?
Jo no ho sé, però jo seria una llegenda urbana, però escolta, a vegades va bé pensaria que fos real.
I per què feis només un dia a la setmana? És una, pareix una elaboració senzilla, no sé si perquè així mos fa més ganes comprar els dònuts.
Nosaltres, com que estem a un poble i en el final, entre setmana, és més, saben més les coses del dia a dia, les coses tradicionals, de tota la vida d'aquí, i això és una cosa nova introduïda, que nosaltres l'hem introduït, ara de cap no me'n recordo bé, però potser fa 2 anys que vaig començar a fer-ne, i començàrem fent-ho 2 dies a setmana, el dijous i el diumenge. Però tira, és veritat que la gent se cansa de tot. I els diumenges, en el nostre cas, és els dies que hi ha cada setmana més afluència de clients i de gent diversa, i és el dia que sempre s'han venut més.
Molt bé.
I a més, és com un capritxo.
Sí.
I els diumenges se permeten els capritxos.
I quins altres capritxos teniu un diumenge en el forn de concert?
Un diumenge hi ha tanta varietat que quasi un dia d'aquests haurem de sortir nosaltres del negoci, no hi cabrem. Però sobretot coses dolces. Mm. Els cada setmana, els diumenges, hojaldres amb fruites, cremadillos, merengues, nates, pastissos de diferents classes i gustos, sobretot dolços, a tope.
Molt bé. El donut és un producte nou. No sé si tu ets un poc culpable de que hagués entrat aquest producte en el forn.
100%.
100%.
Soc culpable, no puc negar. M'ho he pillat.
T'han pillat, perquè tu vas estudiar pastisseria, no? Reposteria,
sí,
a la Hoffman, correcte.
Exacte, sí.
A la Hoffman, i te vas incorporar quant d'anys fa ja en el forn familiar?
Estic aquí en el forn oficialment, perquè m'hi he criat i he viscut tota la vida i sempre he fet 4 cosetes. Donant una mà des de 2017, ara ja.
Molt bé.
Ara ja fa un grapadet d'anys.
Molt bé. I així com has donut el producte més nou, quin és el de tota la vida, d'aquest que no podeu deixar d'elaborar perquè el demanen?
A veure, l'encimada és un típic, però aquest no pot faltar. Aquest no hi ha discussió. Si podien dir, és... s'encimada per excel·lència.
Que bé.
Perquè sempre va bé per berenar, per una festa, per si són molts, per si són pocs, tots els tamanys. I ara, avui en dia, que feim, pues, pot dir arreu de Mallorca, 20.000 gustos diferents. Per tot el paladar.
Sí, sí, sí. I escolta, Maria, tu dius, jo sempre hi he estat a dins el forn oficialment des del 2017. Com és el forn de Consell?
Molt antic, de data de més de 140 anys, que va passar dels meus predins, el meu pare, i ara jo hi soc també. I és un forn que s'ha mantingut tota sa vida elaborant els productes típics i tradicionals de sa mateixa manera, conservats amb sa mateixa elaboració, maquinaris, sense tocant lo mínim, només modernitzant-te i anant en el temps, cada vegada més còmodament. Però això intacte. I anant, cada generació ha portat un canvi i ha portat productes nous per poder seguir-se mantenent, perquè renovar-se o morir.
Yeah.
I hem d'anar sempre jugant un poc en poder donar una oferta que pugui arribar a tothom.
Començar parlant d'aquests dònuts que fas la pasta, que la poses a tovar a les 3 de la... no sé si de matinada o vespre, i a les 7:30 comences a fregir, encara que duguis aquest ofici a la sang i en els gens familiars, és una professió, és una feina dura, no?, d'horari.
Sí. Jo diria que el pitjor és l'horari d'aquesta professió. Perquè quan fas una feina que t'agrada, realment no te preocupes si te du més feina o menys, passes gust i passes les hores. Però canviar, anar al contrari de tothom, això és el més dur, per jo trob. Sobretot el meu pare, que el meu pare és que ho pateix encara més que pugui patir-ho jo. Perquè jo m'encarre més de la pastisseria i som més flexible en aquest cas de poder-me aixecar un poc més tard, això, però el meu pare és que s'encarrega d'espa. I espa mallorquí pues, té les seves hores, les seves fermentacions, la seva pasta mare. Que, clar, tot això, si se vol fer bé, s'han d'aixecar molt prest.
Molt prest.
O, no sé si dir-ho, no anar-se'n a dormir.
Sí, sí, és un horari estrany que no sabria definir, però gràcies a vosaltres i a la vostra feina i a la feina que fan gent com na Maria o com son pare, en Jaume Gelabert, encara hi ha aquesta oloreta de forn, encara tenim aquest pa bo, que és meravellós per poder menjar cada dia de la setmana. I ja anem acabant, Maria, però aviat també toquen els bunyols, no?
Sí, ja estem en marxa, ja hi som.
I com és aquesta pasta de bunyols tan bona?
Aquesta pasta de bunyol, nosaltres en fem els bunyols de vent, que van rellenos de crema, de nata i de trufa, i després fem els fregits, els de patata i boniato.
Ens mesclau les dues coses, patata i boniato.
Jo sí. Nosaltres sempre ens ha agradat mesclar-ho.
Molt bé.
I això sí que és veritat que du molta de feina i nosaltres intentem mantenir, que enguany no és escàs, la víspera de les Verges. I feim bunyols fregits per tothom qui vengui la víspera de les Verges. Enguany coincideix en la fira del poble i ho han hagut de traçar a dijous.
Bé, però vos trobarem allà fent bunyols i mos podrem llepar els dits. Perquè això te'ls acabes llepant els dits, que bons. Molt bé, Maria, idò, bona fira i gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No tot són casualitats, no tot és constant. No importa dissimular, no ho pots evitar. Segones oportunitats passen per davant. Just has d'allargar la mà, estar disposat.
Hi ha dues frases fetes en la paraula forat que ens han fet pensar en les segones oportunitats. Fer un forat a un patrimoni, situació que se produeix quan per una causa o altra algú se desprèn de part del seu patrimoni, i fer un forat per tapar-ne un altre, que vol dir fer un mal per reparar-ne un altre, o sigui que no te'n surts. Si una cosa o l'altra te passa, pot ser te trobes ofegat pels deutes i no saps que existeix l'anomenada llei de segona oportunitat a la qual se poden acollir les persones físiques, qualsevol de nosaltres. En vàrem xerrar amb l'advocat Joan Pere Capllonc.
No ets el mateix que demà.
Què se necessita per acollir-se en aquesta llei de segona oportunitat?
Què se necessita? Pues ser una persona física que tinguin una sèrie de deutes. És igual si els deutes són empresarials, d'origen com autònom, o que vinguin de bastant avalistes d'una societat, d'una determinada empresa, com si són deutes privats, que és el més comú avui en dia. Targetes de crèdit, microcrèdits, préstecs, etc., que se mos han acumulat i no se pot pagar. Ha de ser un deutor de bona fe.
Important, això.
Sí, sí, això la llei fa especial referència. No han de ser deutes adquirits especialment per després exonerar-nos, per després anar a la segona oportunitat. No? Ha de ser uns deutes que venguin de, pues això, de que hem anat assumint responsabilitats que després, per lo que sigui, no les hem pogut cobrir. I, per exemple, pues la llei no te deixa anar a la segona oportunitat si n'has fet una altra fa menys de 5 anys, o si tens antecedents penals per delictes econòmics, per exemple, de defraudació a Hisenda, Seguretat Social, o una estafa, o un robatori, delictes, aquí se presume que hi ha una mala fe, o bé si tens sancions greus o molt greus administratives.
Has posat alguns exemples, Joan Pere, però quins tipus de deutes se poden cancel·lar en general i quins no, perquè també hi ha límits de determinats deutes.
Exacte. Són cancel·lables gairebé tots. La llei el que te diu són quins no són cancel·lables i són, per exemple, deutes per pensions d'aliments. Deutes públics està limitat. Deutes amb Hisenda i Seguretat Social només se poden exonerar fins a 10.000 euros d'Hisenda i 10.000 euros de Seguretat Social. I altres tipus de deutes, com per exemple derivat de responsabilitat civil, tampoc són exonerables.
En general, en els casos que vosaltres heu manejat, quina quantia més o manco soleu manejar? Quin tipus, fins a quina quantia de deutes s'han arribat a cancel·lar?
Bueno, nosaltres hem tingut casos de fins a 3 milions d'euros d'exoneració. La llei te permet fins a 5 milions. Nosaltres hem tingut algun cas de quasi 3 milions d'euros, qualque cas de quasi 1 milió d'euros, i això eren deutes que venien d'activitats empresarials, lògicament. Actualment, el que més tenim són persones que venen de deutes de consum, que pues, això, s'han quedat sense feina o tenen una malaltia i els seus ingressos, o una incapacitat temporal i els seus ingressos han disminuït, coses així, no? I pues estan de l'ordre de 80, 90, 100.000 euros, això que no tenen hipoteca. Quan ja hi ha una hipoteca, pues solen anar més amunt, no?
La hipoteca també és cancel·lable, un moment donat? També entraria dins aquesta llei de segona oportunitat, com a préstec?
A veure, una de les millores que hi va haver a la darrera reforma és que ara la llei te permet anar a segona oportunitat i mantenir la vivenda habitual. Per tant, si hi ha una hipoteca damunt la vivenda habitual, el que te permet és seguir pagant la hipoteca i et donarà la part que no puguis pagar. Vam fer un pla de pagaments de 5 anys, de la part que sí que pots pagar, i et donarà la resta. Si no, el que te permet és fer una liquidació de la banda de la casa o de l'immoble. Se paga primer la hipoteca i la part de la hipoteca que no se pugui pagar perquè s'hagi minusvalorat l'immoble o hi hagi ja interessos que superin el valor de l'immoble, aquesta part que et cedeixi el valor de l'immoble sí que és exonerable. Per tant, d'entrada no és exonerable la hipoteca, perquè de la banda de l'immoble s'ha de pagar primer la hipoteca, però l'accés sí que és exonerable.
Per acabar, te volia demanar algun consell en els oients que no saben si són candidats a acollir-se a la llei de segona oportunitat.
Que demanin qualque persona que sigui especialista. Hi ha molta gent que mira per internet, que desgraciadament hi ha moltes empreses que se venen com a especialistes i després són falsos especialistes i no curen molt de les persones que miren. Jo el que recomano és que facin una consulta a una persona especialista en segona oportunitat que els estudiï el cas, perquè cada cas és un món i s'han de mirar moltes variables. Perquè moltes vegades aquestes persones se veuen en una situació que els hi fa vergonya haver arribat en aquella situació i que no s'atreveixen a demanar i miren molt per internet. I internet, com saps, hi ha molta informació falsa i costa destriar la informació de veres de la falsa.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, des d'aquí baix. Hola, què tal?
T'has ficat dins un forat.
M'he ficat dins un forat, sí. I deixar Tamir per un foradet. Mira, Tamir per un foradet. Forat és la nostra paraula polisèmica d'avui, aquesta obertura que travessa un cos on s'hi fica endins. Aquesta seria la definició primera, perquè nosaltres jugam molt en la polisèmia i en les pel·lícules. I avui tu tenies la missió de triar-ne un parell mallorquí, per, a partir d'aquesta paraula forat.
Ha estat difícil, eh? Ja. Ha estat difícil perquè, clar, forat, n'hi ha tants de forats, entre tombes, forat negres... Com sempre he procurat anar un poquet més enllà de l'obvi perquè tothom digui, i aquest on va? No? Mira, doncs mira, la primera són dues versions de la mateixa història, és obligatòria aquesta història, és que una nina cau per un forat perseguint un conillet blanc.
No, no, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar.
Pues depende a dónde quieras ir tú.
Eso no importa. Si tú
entonces,
me dices...
Entonces, realmente no importa el camino que escojas.
Ai,
aquesta frase és curiosa, eh? ¿Dónde quieres ir? Realmente no importa. Pues aleshores, ¿qué m'estàs demanant, no? ¿Y aquesta altra?
¿Y qué es esto?
Es una quién, majestad. Esta es...
De Ambridge. ¿Y tu ropa? No me sirve. Últimamente he crecido mucho.
He decrecido mucho. Qualcú que li indica un camí que ha de seguir però que no sap on vol anar, aleshores és igual el camí que prengui. Efectivament, any 1951 Disney presentava Alicia en el País de les Meravelles i any 2010 Tim Burton presentava Alicia en el País de les Meravelles. Una d'animació i l'altra no era d'animació, però quasi, perquè va utilitzar tant l'ordinador que jo crec que tots els personatges tenien un munt d'animació. La versió d'animació del 51 és una pel·lícula colorista, divertida i lo més surrealista que Disney podia aconseguir. La veritat és que no és tan bona com els llibres, perquè quan llegeixes els llibres flipes molt, però funciona com una preciosa introducció a ells, molt a pesar de les cançons, que a mi les cançons de Disney me cansen una miqueta. És una pel·lícula loquíssima, però preciosa. I la versió de Tim Burton té coses que funcionen molt bé, que és la seva estètica, el disseny de producció, però jo crec que és una pel·lícula que se mira massa a la guixa d'en Tim Burton i sobretot se mira massa a la guixa d'en Johnny Depp fent de sombrerera loco, que arriba un moment en què està sobrepassat per si mateix i la seva bogeria. Hi ha que dir que les dues se veuen perfectament, s'escolten perfectament, s'escolten molt bé, però la primera és d'aquestes pel·lícules que te deixa poso i la segona ja t'has oblidat d'ella. I a mi la segona no... La vaig tornar a veure un parell d'anys després i vaig dir, ai, no me'n recordava de res, perquè se m'havia oblidat completament. I això m'encanta en Tim Burton, eh? Però se m'havia oblidat completament. En canvi, la primera encara la tenc allà, donant voltes.
I aquest doblatge que mos arribava... No
aquell
doblatge...
¿Cuál conejo?
Pero si acabas de decirme que me... Ay, Dios...
¿A que tú no puedes hacer eso?
Podríem estar escoltant Peter Pan, sí. Alicia, és igual,
exacte.
Eh?
Però... Fins a La Sirenita no se va doblar en castellà. Se doblava a Llatinoamèrica i aleshores doblaven actores mexicanos. Apúrense, corran.
Sona meravellós.
Sona meravellós.
I doncs la nostra primera proposta, la proposta d'en Toni Camps per forat és Alicia, que forat per on se ficava en Alicia, exacte, i descobria meravelles. I el següent, no sé si és tan colorit, però tu digues.
Just després de Star Wars, ara ja m'on anem a l'espai, Disney, l'any 1979, va presentar una pel·lícula que se deia El Abismo Negro.
Welcome aboard the Cygnus. Consider yourselves my guests.
You've lived out here for 20 years? Alone?
I've created...
Alone? Sí, aquest era Anthony Perkins, que intentava abandonar el seu paper de Psicosis, d'aquella pel·lícula d'Alfred Hitchcock, que és l'història d'una nau espacial que arriba a un forat negre i descobreix un científic, que era aquest Maximilian, un científic obsessionat i que vol dominar la humanitat, però a més ha aconseguit travessar aquest forat negre, no? Anar i tornar constantment. És veritat que és una pel·lícula que té un punt farragós, perquè, clar, estem parlant d'una pel·lícula que intentava ser molt filosòfica i molt misteriosa, però no és avorrida, perquè té un ritme i un sentit visual que fan que funcioni perfectament. A més, només de dissenys de producció i d'estètica, ja se desmunta tota la crítica que li puguis fer. Jo vos puc dir que el meu jo de nin, assegut a la sala des Lumière de Sant Ferran de Palma, estava total i absolutament fascinat. Me'n record perfectament d'aquell robot, se li obria el cap i li sortien com uns ulls i flotava, i en Maximilian amb aquelles mans que li donaven voltes, que eren com un ventilador de metal que te trituraven. Clar, estem parlant dels anys, de l'any 79, oi?
Sí, que bo. I de Black Hole, aquest forat negre en anglès i aquest abismo negro en traducció castellana. Vinga, més forats.
Què passaria si davall del teu poble hi hagués tot un laberint fet de forats habitat per unes criatures subterrànies molt enfadades i amb moltíssima gana?
Se dice que en perfección no hay nada nuevo bajo el sol. Pero bajo el suelo...
No existen precedentes sobre esas criaturas.
Pero ¿de dónde provienen?
Para mí que son extraterrestres. No pueden ser de aquí.
M'encanta. Són extraterrestres, no pueden ser de aquí. Temblores, any 1990.
Midiendo 4 metros y con esos dientes, ¿no?
Són una espècie de cucs de Dune. Bueno, entre cucs de Dune i escap d'aquella pel·lícula de la que parlaven, de la pequeña tienda de los horrores, no? D'aquella planta carnívora que se menjava sa gent. És exactament el que ha de ser una pel·lícula de monstres amb Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carner i Michael Gross. No res de l'altre món, val? O sigui, però és molt superior tot el que se feia en els anys 80 i amb un gran guió. A més, recupera aquell estil entre xistós, de ciència-ficció cutre, molt de ketchup, en aquest cas molta terra, moltíssima pols dels anys 50, entretén moltíssim. I només per veure un Kevin Bacon després de fer Footloose, és fantàstica. I n'hi ha 8 de pel·lícules de temblores.
I de la primera l'any 1990, en Kevin
Tienen un buffet para esos mamones.
¡Podemos conseguirlo!
Fantàstic.
En sèrio, jo la vaig veure fa com a mig any, un dia que érem, no sé, i vaig dir, oh, temblores! I el meu fill me diu, què és això? Dic, venga, va. I vaig disfrutar tant, me'l passaren tan bé.
I de ciència-ficció dels 90, a partir de la paraula forat, i Sadara, on mos du?
Sadara mos du a travessant un forat, arribarem a un món subterrani, a un lloc fantàstic que mos serveix, a més, d'evasió per un moment molt determinat de la història d'Espanya, que era la Guerra Civil. Estem parlant de El Laberinto del Fauno.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó.
No he visto nada.
Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas.
Ai, Guillermo del Toro mos va posar la pell de gallina amb aquesta meravellosa pel·lícula titulada El laberinto del fauno, amb Ivana Baquero, que va guanyar el Goya, la millor actriu revelació, va ser la darrera nina que va guanyar un Goya. També se'n va dur el millor guió original, a més de 5 més, 3 Oscars tècnics, millor pel·lícula de parla no anglesa en el BAFTA, en Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones i Ariadna Gil. És una pel·lícula extraordinària i cruel. És una lliçó magnífica de cinema ben fet i mesurat, en el que tots els excessos queden sempre per davall d'aquell paraigo, de sa faula, on un director com ell, com Guillermo del Toro, no fa mai trampes. És un laberint per perdre el sentit a través d'un forat, precisament. No és només una pel·lícula fantàstica. T'enlluerna amb un concepte perfecte. A més, és, a part de la forma de l'aigua i a l'espera d'aquesta versió de Frankenstein que s'estrenarà el mes que ve, és la millor pel·lícula de Guillermo del Toro.
I deies que la nina va ser la darrera a endur-se'n es Goya perquè els nins, els joves, els infants ja no s'enduen Goya.
Ja no s'enduen Goya, no se'n poden dur Goya si no tenen més de 18 anys. I ella va ser la darrera nina que va guanyar un Goya.
Preciosa pel·lícula, El laberinto del fauno, i aquest forat és de proporcions gegantines.
Sí, aquest
no?
que ve ara és de proporcions gegantines, i a més jo crec que és una de les pel·lícules més aplaudides, que arriba amb molta més gent. Una pel·lícula actual sobre el viatge, un viatge a través d'un forat de cuc entre els temps i l'espai, que fa provoca coses com aquesta.
Tiempo de los mensajes, 23 años. Hola, papá. ¿Qué tal? Quería saludarte. He sacado la segunda mejor nota del instituto. Y eso que Carling me sigue poniendo aprobados. Eso me ha bajado la media, pero en fin, ser segundo no está mal.
És una de les seqüències més reconegudes d'aquesta Interestelar, la pel·lícula de Christopher Nolan, que l'any 2014 mos contava la història d'una expedició espacial que travessa un forat de cuc per anar a trobar un planeta habitable perquè mos està encarregant la Terra i ja no queda altra opció allà on viure. Bàsicament és per anar a salvar la humanitat quan tot pareix perdut. És una pel·lícula que t'emociona fins en el darrer batec, a pesar d'això, de no ser perfecta, encara que s'hi acosta molt, no? I és com si un narrador en prosa, friqui de la ciència total, volgués arribar a l'ànima de les persones a través de les matemàtiques i de la ciència, no? Com si volgués escriure la mecànica d'escop, però de la mecànica quàntica, no? És un viatge a través del somni d'un enamorat de les matemàtiques i la ciència, amb una magnífica reflexió sobre tot allò que mos fa humans. És una pel·lícula científica, bàsicament, que explica moltíssimes coses, que explica la física quàntica amb una escena i amb un munt d'escenes, com aquesta que escoltàvem, no?, de Matthew McConaughey, escoltant els missatges quan han travessat el forat de cuc, que arriben a l'altra banda, ell aconsegueix rebre tots els missatges que li han estat enviant, el que per ell ha estat un res, un clocar d'ulls, en temps de la Terra, han estat 23 anys, no?, i escolta tota la història de la seva família a través de tots els missatges que li han anat enviant durant aquests 23 anys. Uf, és que... és molt bona. És una gran, gran, gran pel·lícula.
Interestelar. I amb quin acabam?
Amb una pel·lícula que, si penses en lo darrer que s'ha estrenat relacionat amb forats, han de posar aquesta pel·lícula, El Hoyo.
Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen.
¿El hoyo?
Sí, el hoyo.
¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo?
Obvio. ¿Comer?
¿Qué vamos a comer?
Lo que le sobra a los de arriba.
El hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia, amb Imam Massaguer, Antonia San Juan, Thorion Eguilenor i Emilio Buele. És una presó vertical... Aquí on els pisos, les diferents celdes, estan unides per un forat central. Uh-huh. I aquest forat simbolitza la desigualtat social i la degradació humana. Les persones poden escollir quan entrar dins el forat. Tu pots dir, jo necessito un any de desconnexió absoluta del món i demanes entrar en aquest forat perquè m'he portat malament, perquè ho necessito, perquè el que sigui, no? Aleshores, se t'assignarà un pis aleatori que anirà canviant cada setmana. I només pots menjar el que t'arriba a través del forat central. Hi ha una taula que va baixant de pis a pis i els primers de tot tenen tot el bufet, mengen durant 5 minuts, després baixa un altre pis, baixa un altre pis, però clar, quan t'arribes en el pis 200, doncs igual ja no hi ha tant de menjar. És una pel·lícula que comença molt bé, que té una premissa molt xula i que, a més, te passes tot el temps pensant i ara, a on maduràs? No? Però durant el seu desenvolupament torna desigual i acaba bastant pitjor de lo que comença. És molt enginyosa, però és una pel·lícula que, per jo, aposta per una lectura política que tal vegada li vengui una miqueta gran, sobretot perquè després no sap com l'ha de resoldre en el final, no? I que el que fa és deixar-la oberta per fer una segona part, que ja la segona part ja va ser un desastre absolut. Però aquesta, com a mínim, és molt, molt curiosa. Recorda en aquella cube que van enxerrar una vegada, no? Que era gent que se despertava dins una presó, que era un cub que tenia 6 portes i anaves passant de porta en porta. Doncs aquesta és un poc igual. És com desenvolupes una història com aquesta.
I d'Eloyo és la proposta que clau aquesta llista que mos ha fet avui en Toni Camps a partir de la paraula forat. Han començat en Alicia i el País de les Meravelles i acabam amb aquest El Hoyo de l'any 2019. Toni, fins dimecres.
Adeu, salut i cinema.
IB3 Ràdio és memòria.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. A tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girassol.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Cara interesante Dime cosas al oído, por favor Nunca supe si subías o bajabas Si te gustó o si no Eres guapa, eres ruda, inteligente Pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer Será por tus suspiros Será tu estupidez Nada tiene de especial Llevar bien puesto el sombrero Si no tiene un lazo rojo Y un agujero
Forat està la nostra paraula polisèmica d'avui. Ens la recorda cantant Coque Maya i com en un semiconductor han fet feina tot l'equip plegats. Amb D'Acorde Agency a la producció executiva, en Apoloni Huguet, en Pep Díaz i en Joan Trias de documentació, producció i assessoria musical d'IB3 Ràdio i en Andrea Sánchez al control tècnic. I ara vos deman que pareu orelles a veure si sabeu què és això. Complicat d'endevinar, però és el so d'un forat negre i és música celestial per ses orelles de sa persona que avui ens ajuda a baixar barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, professor també, benvingut, com estàs?
Hola, bon vespre. Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres, professora, com sempre.
Gràcies per ajudar-nos a baixar barrera. Professor de primària, no?
Sí, senyor.
De primària.
Tenc 4, 5 i 6 d'enguany.
Molt bé, molt bé. I d'avui hem triat la paraula forat, Pep. Si tu te dic forat, primer de tot que te ven al cap.
Bé, això, un forat negre, tot i que no és un forat, l'art aquí. Hem de definir el que és un forat i un forat sempre tenim la idea que és una... S'ha de plantejar sempre una superfície, un element de dues dimensions. En canvi, un forat negre, realment, clar, nosaltres pensem en un forat a la paret, un forat en terra, un forat en el sostre. Però xerrar d'un forat negre és un forat en tres dimensions, és un forat per mi de la sala, per així dir, o per mi de l'espai. La qual cosa, el nom no és del tot correcte, no és un forat negre, el que sí és una esfera negra, una esfera a la qual ni la llum se pot escapar. Imagina't si és profunda.
És profund, i del forat amb en Pep Marcús mos du a parlar de forats negres. Ara t'estava imaginant allò, mirant en socapet per de dins el forat a veure què hi ha. No ho faríem, això, no?
Jo no ho recomano, se pot fer, però és un experiment únic en sa vida, no ho pot tornar a repetir mai més, perquè el forat negre, si ni tan se vol, la llum pot sortir de la superfície d'un forat negre, una persona normal i corrent tampoc en podrà sortir i se quedarà allà congelada per sempre fins que el forat negre se dissipi, que és una cosa que jo ja vull dir, que és un experiment únic en sa vida. Ningú el podrà repetir, a més, que es tens, s'atura dins un forat negre, la qual cosa és sobre quant de temps estàs allà de dins ficat, els teus àtoms, els que formen amb la teva persona, dins allà on no sabem què hi ha realment de dins un forat negre, que encara la ciència encara no l'ha explicat.
Idò, nosaltres ens meravellem cada vegada que xerram amb en Pep Marcús de l'univers, que aquest univers és infinit i mos du coses noves tots els dies, i qui també mos meravella, i en Pep també, és el telescopi James Webb, que dona voltes per l'univers, i que el 2024 mos va descobrir el forat negre més antic mai detectat, que a més era un forat supermassiu. Pep, com podem saber quina és l'edat d'un forat negre i com podem calcular la seva dimensió?
Bé, la seva dimensió sempre ve en relació a el que tens voltant, en la qual cosa, quan més matèria tens voltant, sabem que atrau més matèria. És com un aspirador gegantí, per així entendre-m'ho. Clar, quan més potència té, més matèria cau de dins, en la qual cosa, més granes. Igualment, els forats negres hipermassius que se diuen són els primers que se van crear a l'univers, segons les teories que tenim avui per avui. I quan en fora està? Pues quan miram en fora en l'espai-temps, realment, estan mirant més enrere en el temps, clar, quan més enrere miram, ja sabem quina edat té, perquè clar, si estan veient coses que tenen milers de milions d'anys i trobem un forat negre allà, té la mateixa edat, és per veïnatge, per així dir, i la gent web no m'ho deixa de sorprendre.
Totalment.
Les extraordinàries, no només de forat negre, sinó de qualsevol cosa que hi poses ull, molt sorprèn, és increïble. És un tresor extraordinari, James Webb.
Totalment. I ho dèiem ara, els forats negres tenen una característica i és que són uns golafres, que se mengen tot el que tenen en el voltant. Però fins en el punt de caure un forat dins una estrella i menjar-se l'estrella des de dins, que és una informació que hem llegit.
Això és espectacular. És un informe que es veu, és un paper, un document científic que ha sortit recentment a Nature, damunt una notícia que va ser notícia l'any passat en l'estiu. Això és de l'any passat. El que passa és que els estudis requereixen un temps fins que se publiquen a revistes especialitzades. Això no és més que una cosa bastant comuna a l'univers, que són estrelles dobles, que una fa voltes en el voltant de l'altre, a un ball interminable que quan acaba en la mort catastròfica de les estrelles. Idò, en aquest punt resulta que una de les dues estrelles que ballaven una en el voltant de l'altre i una queia dins l'altre, en aquest punt una d'ells se va transformar en forat negre, perquè clar, els forats negres són cadàvers d'estrelles, és quan, per explicar-ho fàcilment, a dins d'una estrella hi ha dues forces amb equilibri, la força nuclear que amplia i fa l'estrella més gran i la força de gravetat que la fa més petita de com primeix. Quan una d'aquestes dues forces guanya l'altra, l'estrella se mor, ja sigui amb una gran explosió, deixant les capes de l'estrella expandir-se, que seria el cas que guanya la força nuclear, però en el cas dels forats negres és el que guanya la força de gravetat, comprimint d'aquesta estrella fins que se transforma en un forat negre. I en el camí, en el ball de mort d'aquestes dues estrelles, una de les dues se va convertir en forat negre. I és com si tirassis un balí o una bala a un globus enorme. I va destrossar, va treure els budells d'aquesta companya i els va escampar per tot el veïnatge amb la pista de rajos gamma i rajos d'altes potències que els va detectar James Webb també precisament, sabent que això era la petjada d'aquests rajos d'un forat negre que s'havia engolit des de dins, una estrella que s'estava juntant amb l'altra. Eren companyes i una se va menjar l'altra. Uh-huh. Això és canibalisme, estava en totes.
Escoltant en Pep Marcús, sentir poesia i novel·la negra thriller en el mateix temps, és fantàstic. I xerraven d'en James Webb, d'aquest telescopi sideral, que mos dona informació contínuament. Tu diries que hi ha un abans i un després d'aquest telescopi?
Va haver un abans i un després de Hubble, va haver un abans i un després de Chandra i de qualsevol telescopi que se posi en òrbita, hi ha un abans i un després. Recordem que James Webb va estar a punt de ser cancel·lat per un sobrecost extraordinari que la NASA va haver d'assumir. Però, clar, una vegada que el tenim a l'espai, que recordem que està bastant en fora de la Terra, està a un punt de la Lagrange, està entre la Terra i la Lluna, per tenir una idea, bastant en fora, però tota la ciència que ens arriba d'aquests telescopis ens està fent revolucionar tota la ciència, l'astronomia, l'astronàutica i la física i la química, evidentment, perquè quan més potent és un telescopi que posem a l'espai, més correctes són les dades que rebem. I si hi ha un abans i un després de qualsevol telescopi que se posa en òrbita. I l'any que ve, els xinesos en posaran un, també per part seva, que sigui el Hubble xinès, que promet també resultats molt positius a l'hora d'explicar l'univers. Sí. Uh-huh. Hi ha un abans i un després de qualsevol telescopi que se posa en òrbita.
I xerrant d'explicar l'univers, tu l'expliques als teus alumnes de primària?
Sí, de vegades som un poc pesat i tot, i me diuen, Pep, una altra vegada. Però si nosaltres, en State for Knowledge, que és l'escola ja on estic jo, tenim un taller d'astronomia, i clar, jo he de dur el telescopi, i qualque vespre queden amb els alumnes i amb alguns mestres que també els agraden, i posar el telescopi en el pati. I sempre sorgeixen preguntes, i m'ho serveix per treballar moltes coses, des de llengua, matemàtiques, a ciències, i en la realitat, perquè també un telescopi no és més que un enllaç, una lupa a la realitat que està un poc més enfora, però que forma part de nosaltres, perquè no només nosaltres som part de l'univers, sinó que l'univers és part de nosaltres, perquè la matèria nostra se va crear un dia, la que estan fent nosaltres, tu, jo i tots els oients, se va crear un dia una explosió d'una estrella, que segurament se va convertir en forat negre. I aquí estem, mirant l'univers.
I aquí estem, ja ho diuen que són pols d'estrella, i des d'estell forna l'uig quan se veu el cel.
Segur bastant bé, ha bastanta contaminació lumínica, però per tot Mallorca és igual, el que passa és que estem arraconats a un racó, mai més ben dit, de la Serra de Tramuntana, i tenim un cel més o menys com no és, està de vora l'aeroport de Palma, o l'aeroport de Menorca, o l'aeroport d'Eivissa o Vila, és a dir, que tenim un cel bastant bo, el que passa és que moltes vegades està ennigulat, ja que tenim una serralada de muntanyes de 1.000 metres de davant que fa que moltes vegades estigui tapat. Però quan està destapat, el cel és magnífic.
Uh-huh. Pep, avui mos ajudes a baixar barrera, així que t'he de fer la pregunta que faig a qui baixa barrera en aquesta hora. Què fas abans d'anar a dormir? Algun costum especial?
Sí, quan els al·lots estan en el llit, ja s'han colgat i la dona està llegint, o està mirant el vostre, jo surto de fora i miro les estrelles 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, depèn, hi ha dies que m'hi pas més temps, i la meva corolla és no anar-me'n a dormir sense haver vist o un estel podria ser o un satèl·lit passar pel cel. Evidentment, quan està ennigulat no ho puc fer, però quan no està ennigulat aprofit per els dies que sí que no he pogut sortir. Això és la meva corolla diària abans d'anar-me'n a dormir.
I els dius bona nit, fins demà?
Sí, i en el meu fill també.
Escolta, recomana'm-nos una cançó per ja baixar la barrera fins demà.
Sempre l'he relacionat amb l'espai Space Oddity, d'en David Bowie, que per això és una manera magnífica de tancar barrera i anar-nos a dormir.
I demà s'encanta. Pep Marcús, com sempre, una abraçada ben forta. Gràcies.
Moltes gràcies i no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you.